Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
Avui, intentant concertar una entrevista amb Carla Sofia Gascón, però veient que té l'agenda plena de reunions pactades amb Wall Street Wolverine, el Xocas, Manuel Valls i Heinrich Himmler, som Pau Sabés.
Necesitará otro barco más grande.
Bon dia.
Néstor Sart.
Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Bona tarda. Ja som desocupa.
Néstor, Magí Bernada.
What's wrong? Snake! Snake!
Molt bona nit.
Avui també a Manuel Osero.
He vuelto.
Jo sóc Pau Aguilar.
I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
I això és Freaks and Bits. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Curiositats d'en Yuyito, El Sacrifici, Pixelània i videojocs de paraules.
Quanta el cul!
Comencem amb Freaks and Beers!
Qué fresquita.
Bueno, nois, aviam, ho comprometrem. Ens hem carregat dues accions i les hem fotut totes en una. D'entrada parlarem del que ha dit el Pau, de lo de la Carla Sofia Gascón, perquè és un tema que no en vam poder parlar la setmana passada i últimament ens estan sortint nazis, tio, per sota les pedres. Vull dir, hi ha un problema al món, no?, amb tot això. I d'entrada, la Carla Sofia Gascón, bueno, i el tema dels nazis, és que ja fa dues setmanes també volia fer algo sobre l'Elon Musk i el seu salut, la salutació.
Se t'acumula la feina, Pau.
Se m'acumula la feina de parlar de nazis. I us diré que hi ha dos tipus de persones que poden reivindicar el nazisme. Els subnormals i els subnormals perillosos, vale? Els subnormals, dins del primer grup, hi ha sobretot gent que ja ha intentat fer quelcom trencador, una performance, una crida d'atenció, i el jardí on s'han acabat posant els angulit. Estem parlant de retrasats mentals com Kanye West, per exemple.
Hòstia, sí, tio.
Kanye West, que ara a partir d'ara es fa dinyer, vale? I li direm nye durant la resta del desig, nye, vale? Que li escau molt bé. Que aquest senyor que abans era cantant, després va ser marit de la Kim Kardashian, després va voler ser candidat a la presidència dels Estats Units i ara porta la seva nova muller en pilotes pels actes socials, bueno, doncs aquest senyor l'altre dia va fer una piulada dient que Hitler, pues, bien, que Hitler molava fort.
Vale? Aquest tio ja va perdre el nord fa bastant de temps.
Sí,
ja.
Sí, sí.
Estava...
Sí, sí.
Aquest pobre imbècil, no ha inventat res nou, no? Perquè el David Bowie, entre el 74 i el 77, quan va treure el disc Station to Station, que ell diu, això està basat en la seva bio, que s'alimentava bàsicament de cocaïna, llet i pebrots verds i vermells, o sigui, era la seva alimentació, que va arribar a passar només 40 quilos. És un senyor de 1,80 m, 40 quilos, i és l'època del Duke, del White Duke, que era aquell d'això. Estem parlant de aquest senyor. Per aquella època, David Bowie es va passar el joc de fer el nazi, vale? Era una època on estava obsessionat amb l'Aleister Crowley, que no sé si sabeu qui és, però l'Aleister Crowley era un ocultista d'aquests, sí, escocès, que té un llibre que és un ser un memoràndum, però no és, bueno,
un manual d'espiritisme, no?
Sí, un referent, sí. Que la gent
Vademecum.
Sí. Òbviament, vademécum, sí, de l'espiritisme. I, òbviament, també la mitologia del Grial, el rei Artur i tot això. Què acaben tocant? Tots aquests cercles que acaben tocant? Doncs el nazisme, perquè els nazis també estaven bastant obsessionats amb aquesta mandanga. I és una època que no hi havia xarxes socials i, per tant, el senyor, doncs, les va fotre del broc gros. A part d'un reguitzell de declaracions feixistes, David Bowie va parlar a diferents mitjans lluant Adolf Hitler, dient que ell si no fos britànic, ell voldria ser president dels Estats Units, perquè ell seria una figura que podria portar el món, doncs, a l'ordre i no sé, mandangues d'aquestes. Arriba ja als seus dos punts claus, que són fantàstics. És un moment en què amb el Iggy Pop fan un viatge amb tren a Moscou i els para la KGB, a l'alçada Polònia, els para la KGB i els hi revisen unes maletetes, els hi requisen unes maletes on hi havia la biografia de Joseph Goebbels, la d'Albert Speer i diverses mandangues més nazis, tal que s'emprenyen els senyors de les aduanes, que els despullen i els hi fan un registre d'aquests de
rigorós,
sí, de fingers,
de
proctòleg.
I els diuen a Moscou, diu, ja us ho tornaran a fer. Arriben a Moscou i, bueno, no va passar res. I el següent punt és el 2 de maig del 76 va arribar a l'estació Victòria, on es va enfilar un Mercedes-Benz descapotable, molt semblant al cotxe oficial d'Adolf Hitler, i va arrencar mentre ella anava saludant la gent i li fan una foto justament on fa el suposat mal, o sigui, el que es diu malament saludo romano, que en realitat els romans no feien això, això és de les pel·lis, però bueno, el salut, aquest de demanar el taxi. Ell va jurar i perjurar pel seu fill que l'havien enganxat durant el gest, no com la Elon Musk, que diu, no, us estava passant el cor.
Folla com una velleta i ens estan passant el cor.
Amb el temps, ell es va instal·lar a Alemanya i va aconseguir deixar les drogues i la cocaïna i desfer-se de la mitologia d'aquest del White Duke. I sempre ha dit, i ho diu de les seves biografies, que la cocaïna li va deixar el cervell com un gruyer. I és cert que fins i tot la part final de la seva època no recordava les lletres. Tots els concerts eren en paper, perquè el tio estava absolutament oblidat de les lletres que cantava i les havia d'anar llegint. Això... Això ara direu, Ice Ice Baby. No. Això és David Bowie amb Queen, tema Thunder Pressure, que tenia el cervell fos per la cocaïna i que realment no se n'en recorda d'aquella època, però que no era ell, era el producte de les drogues. I per mi, la redempció màxima li fa Quentin Tarantino quan una de les pel·lis de Tarantino, una de les seves cançons més icòniques, que és aquesta, serveix per eliminar tota la cúpula nazi de manera radical. Aquesta escena, tio, amb la Shohana baixant les escales, tio, vestida per matar, tio, és la redempció final. Total, això ens porta...
Pensava que anaves a parlar de Zoolander, tio, i el seu duelo de passarel·les.
Aquella entrada que diu necessitem un jutge i se sent let's dance, tio, i ja
pares. Que es treu les ulleres, però com a mà canviada, tio. És una cosa porra.
És brutal, tio. També dir-vos que la Carla Sofia Gascón, jo crec que el que li ha passat és que va intentar fer tuits de gràcia barra reivindicació, però aquesta dona és tonta, no? No és el llapis més esmolat de les tots, li falta aquella patateta pel quilo, vaja, que és tonta, tio, i va intentar fer una hipèrbole, i quan un burro intenta fer una hipèrbole, doncs què acaba fent? Pues una piulada d'humor racistoide. I demostra al món que pel que sigui una persona d'un col·lectiu oprimit i menys tingut no ha de per què tenir empatia. És a dir, aquella persona, per molt que sigui trans, pot ser de dretes i pot ser una persona de merda. I això hauria d'anar aprenent la gent d'esquerres i antitrumpista, perquè a Hollywood li anaven a donar ja l'Oscar només pel que significava, i després de tot això, doncs, li han retirat absolutament tot. Nota a part té el director de la pel·lícula, el francès aquest, tio, que també és un...
Hòstia!
El francès aquest que ha dit que allò de l'espanyol és l'idioma dels pobres i que l'altre dia va sortir plorant dient la Carla Sofia Gascón ens està fent molt de mal. Ets
sí, retressat. Ho va arribar a dir el director?
Sí.
Hòstia.
O sigui, ja sent francès ja és una minusvalia, i a sobre el tio cada cop cobra la boca demostra que té una hipòxia prenatal, tio, que no ha superat, vale? Aleshores que calli ja, i també es mereix una mica de bif.
És francès, Pau, no callarà, tio.
Ja. Bueno, ara entrarem a la segona part de subnormals, que són els subnormals perillosos. Vale? I aquí, pues, qui hi ha? Pues, categoria reservada per penya que té una influència tan gran o uns diners tan grans, no?, que poden canviar eleccions presidencials, com per exemple Elon Musk. I per tant, avui us he fet una petita traductora, tio, que és quin dolent de James Bond ets avui? Perquè Elon Musk és un dolent de James Bond, o de Missió Impossible. I per tant hem de decidir quin dolent de James Bond ets avui. Òbviament, sabem que Donald Trump és Auric Goldfinger.
Directament.
De la pel·li Goldfinger, diu, és un senyor amb un ego enorme obsessionat amb ell mateix i amb l'or. Estem parlant d'un senyor, Donald Trump, que té un edifici d'or amb les lletres del seu nom, amor a dalt de tot, vale? O sigui, Auric Goldfinger. També podria ser Kamal Khan, que és aquell príncep afganès que tenia varis casinos a la seva propietat d'Octopussy, però allò és massa
glamurós. És que això cutre, això com aquests canifaltes saudis que tenen tot d'or al lavabo, la trona d'or, aquestes coses que dius, no cal. I sabem que tens molta pasta, tio, però...
I que mengen or, també.
Sí.
Ah, sí.
N'hi ha alguna cosa.
Sí. Hi ha aquell xampany amb virutes d'or, no?
Bueno, sí,
hi ha diverses begudes d'aquestes.
Aquest de la sal, el que diu el Lolo, el de la sal, el Bae.
El Sal Bae,
tio, que el manga... Hòstia, aquest tio és comunista perquè està cobrant bistaquets a preu d'or a milionari. I s'està fent ric.
Però molt aquest cares, es va colar a la final del Mundial que va guanyar Argentina,
tio.
I estava per allà campant, tio, i la penya l'anava mirant de dir, aquest pavo que fot aquí, tio, saps? I estava fent fotilla d'aquí.
Volia fer-se una foto amb el Messi, el Messi mirant-lo. Sí. Aquest pavo qui és?
Com ha arribat aquí, tio?
No, amb el que he suat per aquesta puta Copa del Món, tio, i em ve que ara...
No, perquè reconeguin... Apareix així.
Ha de fer així, sí.
Amb el gest.
Sí.
El Tibó Courtois té un vídeo, tio, que s'està menjant un entrecotín, també, amb paper de plata d'or per sobre, tio.
Això sí, té un vídeo amb Maradona.
Sí, que Maradona gairebé ejacula. Sí,
és brutal. Aquell vídeo que li va traient l'osset.
Posant-se la mà al cap, dient, com pot estar tan tendre, això?
El va mirar amb una cara d'admiració absoluta.
Bueno, total, que el tema és... Parlàvem d'això, parlem d'Elon Musk. Que no sàpiga, això és l'himne del partit nazi.
No va ser una estona,
tio,
intentem que no ens
xapin
el programa.
No, sí, Spotify això no ho reconeix. No pot tenir drets, no tinc els drets sobre Horst Wessel List. També podríem posar...
Hi ha un tàmic que està reclamant aquí.
Sí. Aquesta també.
No recreem, Pau, és el concepte, tio, endavant.
Em recorda... El Pau Aguilar tenia aquells mots, tio, el Hearts of Iron.
Correcte.
Tota la fanfàrria nazi sonant i quan el vas invaint a Europa.
Quan havies d'envair Polònia, clar, tio.
Total, quins dolents de James Bond és Elon Musk? N'he posat tres. El primer, i clarament millor de tots, és el senyor Max Zorin. Temazo de Duran Duran. I digueu-me, de quin any és això? Escolteu la guitarra. 80 s'han tocat. Quan una guitarra fa te-te-te-te-te, això són 80. Elon Musk, tio, és Max Zorin de View to Kill, aquesta pel·lícula, que bàsicament el personatge que el fa el Christopher Walken és un nazi creat en un laboratori per fer-se amb el control de la producció de microchips del món de Silicon Valley. És Elon Musk. Hi ha un problema. El braç executor de Zorin és la Mayday, que és la Grace Jones, que és una persona racialitzada, i això fa que un senyor tan fan de l'apartheid com Musk no li quadraria, no? Tenir una negra de guardaespatlles, per tant, qui és on Zorin acaba fallar? Després tindríem Elliot Carver, aquest és suggerència de Néstor.
Per mi aquest és clarament, ara que ha comprat Twitter, per mi és aquest.
Sí. Vull els meus titulars i controlar el
titulars.
Una gara només per poder posar el titular War.
És el dolent de Tomorrow Never Dies del Pierce Brosnan, aquell magnat de les comunicacions obsessionat amb el control de les notícies, tan obsessionat amb el control de les notícies que ell provoca les notícies.
Ell fa les notícies, no?
Sí, sí.
Sempre ets el primer, tio, si tu ets el
general. Tu ets el causant. I després tindríem finalment a Hugo Drax, que com amb tot això que està fent ara l'Elon Musk de l'SpaceX i tal, l'Hugo Drax és aquell industrial aeroespacial obsessionat amb l'extermini de la raça humana en favor d'una raça perfecta de... Bueno, bàsicament és un nazi, és el senyor de... Ah, tio... Doncs Moonraker.
Ah, Moonraker.
Que és aquella època que ha sortit Star Wars i els de James Bond diuen, ens hem de posar les piles, tia, i fan aquella batalla espacial amb làsers, i allò és tan descantillat.
Tot Moonraker és una flipada brutal.
Pobre Roger Moore.
Roger Moore li toca l'època xunga, 80s, tio, del Bond, tio, que és bastant xunga.
Quasi tots els Bonds tenen algun... tenen un petit, una petita decadència, en què les últimes pel·lis comencen a haver de fer coses molt estrafolàries i llavors...
Bueno, el Brosnan al final amb aquell cotxe, tio, amb els diamants, fent el windsurf sobre la onada.
Sí, wakeboard amb un tros de l'avió. Aquella pel·li és surrealista.
Per cert, parlant d'això de James Bond, heu vist el càsting del Henry Cavill que va fer van a l'època del Daniel Craig?
No.
Sí, sí. Era la tria del director.
Però era molt jove, no?
I haguessis tingut Bond per molt de temps, tio.
Sí, sí, era molt jove. Té el cabell bastant llarguet i llegeix a més les línies de text del Brosnan de la primera de GoldenEye.
Posats a fer el reboot, com va fer el Craig, que és quan comença a ser 007, un Bond jove, doncs...
Doncs sí, sí. Però estava llegint això, les línies de text en aquest càsting, la llegirà les línies de text aquella del tros del casino amb la Onatop, quan estan allà i el tio...
Senya Serguetna Onatop, Onatop,
després del pic amb el Ferrari, tio.
Tota aquella escena és tan bona. O sigui, GoldenEye és la millor de carrer del Brosnan, però
amb molta diferència.
Sí, sí, sí.
Amb el pobre Sean Bean palmant, com sempre, tio, a qualsevol pel·li on surt, Sean Bean mort.
I anava a dir gran videojoc de la Nintendo 64.
Sí.
Never forget.
Bueno, i ara entrem a la segona part del Freaks and Beers, que és... Ahir van ser els Goyes. Farem repassada rapidíssima. Primera vegada en tota la història dels Goyes i des de fa gairebé 60 anys que no passava, les guanyadores han sigut dues pel·lícules. Ex aequo. Sí, ha passat una...
Empate, no?
Sí, ha passat lo de l'assemblea de la CUP per fotre fora Artur Mas. Pues ha passat exactament el mateix. Que dius que al final això és hi ha un notari, i el notari és el qui fa tot això, i va cada cop bastant cutre amb el tema dels sobres i tal, però que quan els hi han dit volem veure la votació, els dels Goyes han dit... No.
Quina votació, no?
La votació, la que em penja pel camal. No rima.
Però en sèrio, no ho han pogut ensenyar?
No.
Jo només...
Tenien ganes de tenir dos guanyadors i ja està.
Jo anava a dir que...
Farem dos i punto.
He vist el vídeo una única vegada d'això de l'entrega de premis i és molt cutre com ho fan, no? O sigui, sembla com si s'haguessin oblidat, diuen primer un guanyador...
Perquè el problema és que la Belén Rueda, clar, ella obre el sobre...
Sí...
i veu el guanyador. Però és que allò de l'ex aequo ja va amb un pòstit.
És el paper, l'altre paper.
Oh, no!
Exacte.
Així has d'estirar una mica més el paper del sobre, no?
O sigui, havia de pujar més el sobre, tio. Sí, com exacte, el paper de mater, tio. Anar pujant. És el mago pop, tio.
El mago aquest, tio. Que va traient cartes de la boca, tio.
Les va llançant, no? Que li van sortint de les mànigues. L'altre percal que té tot això és que sobre això ho fan a 2:45 de la matinada. Que dius?
És ridícul. Sí, lo de la televisió aquí a Espanya ja és ridícul, els horaris aquests de acabar a la 1 del matí o a la 1:30 o a les 2.
No cal, no? No cal.
Sí, a més, sí, aquests programes els graven molt abans.
Sí, sí.
Que facin un parón per les notícies i després segueixin el programa i ja està.
Als meus fills les agradava molt el Masterchef Junior.
Però
no podíem veure, veiem el cap de setmana ja diferit.
I el Júnior, és perquè anava.
El Júnior, sí.
Exacte, és que... No, un desastre.
Sí, sí.
És ridícul.
Aleshores, el segon, el millor direcció és per l'Isaac i la Cuesta per això. Això és Segundo Premio, que és una pel·lícula basada en el tercer àlbum dels Planetes. Mola molt veure a l'interior del grup, les addiccions, tot plegat. Està bastant guai aquesta pel·li. De fet, va ser la que es va enviar als Oscars. per...
Ah, sí?
Sí. Nominada parlant d'Espanya, en espanyola.
Hi ha prou de pel·lis de la Guerra Civil, teu, doncs van decidir fer això. Millor actriu protagonista, Carolina Juste per La Infiltrada, que és una de les pel·lis exequo, una és el 47 i l'altra és La Infiltrada. Millor actor protagonista, Eduard Fernández per Marco. Marco és la pel·li del tio que es va fer passar per el... No, bueno, que sí, que es va fer passar per membre dels camps de concentració.
Exacte.
I que es va descobrir que
és molt bo aquesta història, sí, sí.
Aquesta, tinc moltes ganes de veure aquesta pel·li.
Diuen que està brutal. I ja està brutal el 47.
No, no s'ha
també.
Sí. No, però clar, no pot estar nominat per dos pel·lis.
Ja, ja.
I la millor actuació, bueno, és aquesta, i òbviament guanya per aquesta.
No sé
per què. I és que jo, a més, jo tinc un lleuger record d'aquesta merda i aquest tio passejant-se per televisions.
Sí, per TV3.
I quan ja estava claríssim que no havia anat, el tio anava allà i sí, que... però bueno, hi ha mil proves de que no.
Com el paio aquell que tenia 300 càncers, no, tio, que també anava demanant pasta, tio.
El Delfín Asturiano té aquella interacció amb ell de tio, no et crec, i diu, busca que és el càncer no sé quantos, i ell diu, he puesto esto en Google y solo sales tú pidiendo perras. Molta gràcia aquesta interacció.
Però com diu aquella frase, no deixis que la veritat destrossi una mala història.
En fi,
tio.
El 47, molt bona, eh?
Sí.
Jo l'he d'anar aquesta, també.
Sí.
Molt bona.
El que passa és que hi ha tot el del Pascal Maragall, que jo li deia al meu pare, això m'olora a trola, i el meu pare em diu, podria ser, bueno, senyor, tranquil.
Bueno, hi ha gent que es queixa que deixa fora part de la lluita obrera d'aquell temps, que és la que va... O sigui, que presenta la pel·li com si això fos un fet aïllat d'un conductor d'autobús, quan en realitat és la culminació d'una lluita obrera
col·lectiva,
de molta sí. Més gent.
Tu mig demostra, quan et demostren tot el que estan fent la lluita dins de l'estació d'autobusos, que ja hi ha els d'això, però no et demostra, o sigui, només t'ensenya la part d'ell, el segueix amb ell, com ell topa amb la burocràcia, com el Pasqual Maragall l'intenta ajudar i acaba, que aquí el Pasqual Maragall segurament que l'intentés ajudar, és cert, perquè de fet al final t'explica que el Pasqual Maragall va arribar a passar tres nits a Torre Baró amb ell, en plan per veure com era el percal i d'això, però bueno, aquí és on aquest senyor és el que va fer el discurs dels xarnegos, que també és una altra cosa que podríem discutir en un altre moment. Millor actor de repartiment, Salva Reina per al 47, també totalment d'acord. Millor actriu revelació, Laura Beismer per Salve Maria. Millor actor revelació, el Pepe Lorente per L'Estrella Blava. Millor guió original, aquest, l'Eduard Solà per La Casa en Flames, que és el que dèiem del discurs. Pedro Almodóvar, li van donar millor guió adaptat, perquè òbviament algun Goya li han de donar si no s'enfada i se'n va.
Si no, no vull.
I anirem a millor, és que clar, muntatge, fotografia, art, perruqueria,
gent
de vestuari, so, tal. El que volia dir és que ara no ho trobo, que abans t'ho he dit, Pau.
Si no ha guanyat el Brendan, vull dir, no ens interessa qui ha guanyat el sol.
Millor pel·lícula europea, Emilia Pérez. I van sortir els dos tios de Netflix d'Espanya i van reivindicar una miqueta, també van dir que potser el beef que se li està fotent ja comença a ser excessiu.
Sí, jo crec que ara ja hi ha un cert linxament, vull dir, que va fent que no té res a veure amb la pel·lícula i que ella sigui pues, racista i una mica de dretes.
Tot i que estic molt en desacord que li hagin donat el premi, perquè s'estava enfrontant al Conde de Montecristo, la nova aquesta francesa que han fet, que és molt bona, a Flow, que és la del gat, que també és molt bona, i a La Zona d'Interès, que és la que va guanyar l'Oscar l'any passat, la millor pel·li, que és la de la que parla del director del camp de concentració d'Auschwitz. No sé si li han donat perquè precisament hi havia la Carla Gascón allà al mig, però bueno. Total, era això, simplement.
Molt bé, doncs fins aquí Freaks and Beers. I ara, Adventures of Lolo.
Hoy me gusta mucho lo que traes, Lolo.
A ver.
Avui porto Black Sad, que és És com si li dius a algú...
¿conoces a Spielberg?
Exacte.
¿Has visto Tarantino?
El Padrino, ¿has vist El Padrino? Bueno, diguem, és un còmic que és molt, està molt assentat a l'ambient del còmic.
Déjame molt... ponerte un poco de Eleanor de fondo. Es que es esto, es esto.
Sí.
El Black Sabbath tens que llegir-ho amb un vi,
formatget, no?
Amb bourbon.
Som molt curat.
Exacte.
Llum tenue.
Sí, sí.
Llum tenue per no veure res, no?
Mamà i sense veure res, no? Sí, és impossible llegir. Sí.
Es troba en l'endemat amb el còmic vomitat.
Començant a fumar puros per primera vegada.
Entre el fum del puro, tio, el whisky i la falta de llum, tio, no cal res.
Li esteu fent una pixelània al pol.
Sí, exacte.
Esteu boicotejant la secció.
No, és un còmic. Està fet per el Canales i el Guarnido, que el Guarnido ha treballat en Disney, ha fet coses per a Disney i tal, és un dibuixant espectacular.
És excel·lent.
Jo porto dos tomos, que és la primera vegada que Black Sat fa dos tomos, i a mi m'ha agradat molt respecte a altres entregues de Black Sat, precisament per això, perquè Black Sat sempre és un tomo que està molt bé, la història està molt ben parida, està molt guai, però sempre té un problema, que és molt curt i a vegades té que resoldre una mica ràpid, no?, les coses, però normal, és que té les pàgines que té. Però aquí, en aquest, al tenir dos tomos, diguem-ne, el Canales, que és el guionista, se toma el seu temps per a desenvolupar certes idees. Està desenvolupat, bueno, perquè no conegui el Black Sat, està desenvolupat en un ambient 50, rotllo Alcohol Maltès o L.A. Confidential, no? Per posar una mica exemples així del cinema. Sí. I la característica és que els personatges són animals. I ho fan molt bé, perquè com que el detectiu és un gat, el barman és un porc. Utilitza molt bé això de, no?, el caràcter dels personatges normalment va relacionat, no?, amb
clar, el primer Black Sat, que hi ha aquell d'uns nazis, uh-huh, que tots són blancs, mola perquè són tot agressius, un llop, un os polar, són tot animals molt agressius,
carnívors.
I a més mola molt el que diu el Lolo, el dibuix és brutal. O sigui, són animals humanitzats.
És dels més guapos. Bonics. Que, bueno, entenc que és un va a gustos això, però crec que és dels més
Mouse
ben fets.
No, Maus, però són també
animals antropomorfitzats.
Per l'antropomorfisme sí, però la qualitat del dibuix que té Black Sat.
Ah, qualitat del dibuix.
És top.
Cada vinyeta és un quadre. Sí. Tu podries ser primero i ara
penjar-ho a la paret. Sí,
és espectacular. I per això tarden tant, o sigui, crec que cada Black Sat és cada dos anys. O sigui,
és que en tinta això, temps, eh? Perquè són de color, a més, tots. Que és...
Sí, estan fet amb aquarela o no sé què tècnica utilitzen exactament, però que està fet manualment i després pues, suprimeixen, suposo que retocen una mica, colors, tal, però sí, no és digital, està fet
és amb... molt bèstia, m'encanta.
No, és increïble, només per l'artístic ja és increïble, però és que la història, els personatges... És increïble. Si t'agrada la temàtica noir, està molt, molt, molt ben feta.
I quina història ens porten aquí?
Aquí la història és una història de
bueno, perquè el tema és que el Black Sat és un detectiu privat, en principi.
Exacte, aleshores... és un detectiu privat i és una història de corrupció política, de construcció... I tal, és una trama de...
Muy Chinatown o L.A. No, L.A. Confidential.
Exacte. I diguem que hi ha un halcón, no?, que és un poc una mica el boss, no?, que fa una mica triquiñuelas amb els terrenys per guanyar diners, i hi ha d'ahí enmig personatges que van presentant i tal, i és tot una trama com de de corrupció, de tal, ni assassinats també per mig. O sea, està molt bé, està molt bé. I el fet de que siguin dos tomos li donen als autors una mica més de manga anxa per desenvolupar una mica la història i tomar-se amb més tranquil·litat. I això m'ha agradat molt.
Aquí Pau i Magí estan exposant els seus...
El Magí el té en castellà i el tinc en català.
Sí, és que el vaig pillar.
Ja tenim el botifler del grup.
I de fet, aquest tenen un munt de premis, eh? Tenen, bueno, aquest, què tomo és? El 6? No, però fins al tomo 5, en la Wikipedia ho vaig mirar, i fins al tomo 5 tenen un Eisner, tenen, bueno, o sigui...
El Magí i jo tenim de l'1 al 4, aquest recopilatori que tenim el Magí i jo és de l'1 al 4, em sembla.
Aquests que dic jo són el 6 i el 7.
Em fa ràbia, perquè jo em pensava que això estava acabadíssim. Jo també. Estava content de tenir un integral de Black Sat i dir és perfecte. Com Maus, això, amb la idea aquesta de és una obra acabada.
En això, les editorials és una merda. Sempre quan compreu còmics, informar-vos una mica, perquè les editorials normalment fan recopilació de coses que no estan acabades i al final t'obliguen a agafar-te un altre recopilatori per recopilatori. O sigui,
I després els formats que tens, això és una merda.
Recopilatori de 6 en 7. Tio.
Però el que tu tens ara és 6 i 7. El volum 6 i 7.
Sí, són individuals. Jo Black Sat a mi no m'agrada, jo Black Sat me les agafo individualment, m'agraden més així.
Clar.
Perquè després, per llegir, és molt gran, pesa, m'agrada més el pupum.
L'altre dia vaig anar, ahir vaig anar a Insights, vaig anar a la presentació d'un llibre d'un col·lega i just la feia a la, és, ojo, Passeig de Gràcia a la Casa del Llibre.
O sigui, Culleres.
Plata blanca. I hi ha una secció de còmics i just les cadires les són aquestes i em vaig, òbviament, mentre feia temps d'això, i vaig recordar-me ahir del Lolo moltíssim, per al que tu veies tota la secció de còmics i veies clarament on estava 300, tio, perquè era l'únic que sortia l'únic que sortia de l'estanteria malament. A 300, tio, en lloc d'estar en vertical l'han fotut en apaisat. I és un còmic molt xungo, i amb el Lolo quan en parlàvem deia això, que és un còmic molt difícil de guardar perquè sobresurt malament.
És com univers també, no?
Sí, univers, però univers sí. És quartilla.
Va, clar, és més petit. És més petit.
Sí, és que univers ho pots posar en vertical, més o menys cola, saps? Yeah. Però és que amb el 300, hòstia, és impossible. És que posis com ho posis.
Sobresurt malament, tio. Et fot el toc, et surt per tot arreu, tio. Perquè, no?
Sí, escolta una cosa.
Un tros,
estava pensant que Rajeuda em diu botifler per tenir-lo en castellà. Black Sat en català no cola gens. O sigui, ha de ser en castellà.
Per què no fem Freaks and Beats en castellano? No? Diu que lleguemos a más gente, no?
Bueno, pasamos al castellano, chicos. Venga.
Per no ser públic sud-americà, no?
Perry Mason, tio, el català, tio, que té un toc.
Perry Mason.
Perry Mason. Té un toc, és molt d'investigador privat, de torturat. A més, és de perdedors, normalment, tots aquests.
És de perdedors.
I canvia el català, tio, és de burgesos, tio, de lligar gossos amb llonganisses.
Exacte.
Perquè aquí mai hi ha hagut pobresa.
A veure, l'ho dit, és que, a veure, Black Sat, hablar de Black Sat, de Black Sat és com parlar d'això, El Padrino, de pel·lícules de Tarantino. Vull dir, agafar-te un Black Sat en una llibreria és anar
a
lo segur.
Entenc que l'història està al mateix nivell, no?
Clar, però no et molarà si no et mola el gènere, si no et mola el d'això. Tens dret a que no et moli.
Però és garantia de bon producte.
Exacte. El Padrino et pot no molar, però és una bona pel·li, la miris per on la miris.
Sí, que si no t'agrada és perquè no t'agrada el gènere, no perquè el còmic estigui mal fet.
Exacte.
Mm-hmm. Perquè tot, l'art, les històries, tot és brillant.
Sí. I té molts detalls si et poses a mirar una mica en detall, té moltes està molt ben cuidat, és un producte perfecte.
És còmic de 3-4 passades, primera història, després dibuixos, després detalls, allò d'anar buscant petites coses.
Es llegeix molt ràpid, que tu pots llegir-ho en una tarda ràpidament i luego una segona passada, està molt bé, el recomano 100%.
Sí, Ullens és un must. Si us agraden els còmics, això és un must. I fugir de Marvels i de DCs, si busqueu alternatives, aquest
això
és...
sempre, Pau.
No, sempre no. Estic buscant, Pau. Estic buscant Batman versus Predator.
Un còmic versus Predator?
No, no, brutal. Clar, el millor detectiu del món contra l'assassí més letal. És molt bo, la història és molt bona. Està esgotat. L'estan venent per 200 pavos, 300 pavos per internet.
Mare de
Déu. És heavy. Llibreria on vaig, llibreria que busco. Tio.
En la pròxima portaré un de Marvel que està molt guapo.
Molt guapo.
És com un còmic, és com un còmic de Marvel, però molt guapo.
Tu has d'intentar que el Pau i l'Ara el compri. Si aconsegueixes això, hauràs fet bé la feina.
No, aquest és must. O sea, per mi és dels millors. Increïble. És un còmic de Spider-Man, és un còmic. Solo dic, és un còmic de Spider-Man on no surt Spider-Man.
Buah, s'obren molts fronts aquí, eh?
Com a dir-te un futur, lo que pari, ja,
la tia May.
I hasta aquí puedo leer.
Buah.
És el Miles Morales.
Fins aquí, Adventures of Lolo. I ara, curiositats d'en Lluïto.
Pau, no sé si és aquesta o és l'altra. Espera't un moment.
Baixem. És el Batman lent?
Aquesta. Sexy.
Ah, no, és aquesta.
Doncs avui no quadra gaire, tampoc gaire, aquesta cançó, perquè es porto...
Pau, et vull dir una cosa. He vist Long Legs.
Has vist Long Legs?
Oh, què tal és?
M'ha encantat.
Sí? Oh, tinc moltes ganes. Ara la meva filla.
On es pot veure, Pau?
Està a Bomistar. Estic amb Long Legs i a Mitja Substància.
L'altre, clar, és que...
Jo aquesta no l'he començat en cap. Però Long Legs és bona. Long Legs és bona.
Movistar, paquete de cine... No, jo no tinc... Pagar 3 extras de 400 euros.
No, jo tinc el Movistar que hi ha els estrenos, però que no és un paquete de cine, és amb el Movistar amb els estrenos i està Long Legs.
Sí que és un paquete,
no, però és el fusil
d'haver-la fet allà.
Però jo l'únic paquet que tinc és Fungo. El paquet que tinc és Fungo.
Espai patrocinat per
Movistar. I el paquet que tinc és Fungo i Super Bowl, que la fan avui. Sí, han de guanyar els Eagles, m'han robat la Super Bowl.
L'única cosa més avorrida és el puto béisbol.
Si has de triar, Pau, Aguilar, entre el futbol americà o el Marvel, amb què et quedes?
Marvel.
No sé, és com dir, si has de triar entre pinces als testicles o massatge, què tries?
Testicles.
Sí, depèn de quin moment està bé. Doncs això, Long Legs, t'haig de dir que em falla una cosa, però ja t'ho diré quan estiguem off the record, però el Nicolas Cage mola aquella cara.
Sí, molt. Bé, com us deia, aquesta cançó de terror que ens ha posat el Pau com a inici de la secció no quadra gens, perquè us porto una pel·li... Entrem al cantó més irreverent del terror comèdia, perquè avui us porto The Rocky Horror Picture Show.
Hombre!
Bueno.
Abans hem parlat d'un musical molt dolent, com és Emilia Pérez, i ara us porto un musical molt bo. No he vist, evidentment. Però que sí he vist és The Rocky Horror Picture Show, Néstor.
Exacte.
Pel·lícula del 1975, dirigida per Jim Sharman, amb guió i cançons de Richard O'Brien, amb la interpretació de Tim Curry, el propi Richard O'Brien, Susan Sarandon, Barry Botswick i Meat Loaf. Comencem. Malgrat ser una producció independent, la pel·lícula es va estrenar de manera convencional als cinemes. Va ser un fracàs estrepitós. Meat Loaf explicava l'anècdota de que van a veure l'estrena ell i un acompanyant i que eren els únics presents a la sala. Imagineu-vos una estrena i que els únics són dues persones. Estan mirant la pel·lícula. No va ser fins que es va començar a projectar a mitjanit que el boca orella va fer que s'omplissin els cinemes. The Rocky Horror Picture Show ha esdevingut tan popular que s'ha projectat contínuament als cinemes des de la seva estrena l'any 1975, convertint-se en la pel·lícula que més temps ha estat en cartellera de manera ininterrompuda. Punt 2. Rumore. Aquest era el Tim Curry cantant, que és...
Aquesta pel·li és molt de culte a nivells...
Totalment.
No, i fan aquelles trobades que et riu tant tu de les Comic-Cons.
Aquestes mandangues que són serioses, ja.
Bé, doncs punt dos, rumore. Tim Curry explica que quan va tenir l'oportunitat de conèixer el príncep de Gales, que avui en dia és ja Carles III d'Anglaterra, i la seva muller, la Diana Spencer, Lady Di, el príncep amb prou feines el va reconèixer com algú que apareix a la tele, em sembla. Mentre que la Diana va mirar Tim Curry i li va fer un somriure de complicitat mentre confessava que The Rocky Horror Picture Show havia, obro cometes, completat la seva educació. Aquí, per aquí, enteneu-ho com voleu.
M'encanta.
Punt 3. Tota la pel·lícula és un homenatge al cinema clàssic de terror i de ciència-ficció. Potser on més ho veiem és a la cançó inicial anomenada Science Fiction Double Feature, on s'hi fa referència explícita a pel·lícules com Ultimàtum a la Terra de 1951, Flash Gordon de 1936, King Kong i l'Home Invisible, totes dues del 1933, Taràntula del 1955, El Planeta Prohibit de 1956 o El Dia dels Trífids de 1962. El Planeta Prohibit, per cert, pel·lícula on surt Leslie Nielsen, sí, de molt sèrio, jovenet.
De sèrio.
Sí. Que feia el seu inici feia de galant, sí, o de dolent.
Fa del capità, sí. de la nau.
Sí. Correcte. Punt 4. Fer aquesta pel·lícula va ser un autèntic malson per tota la gent implicada. Es va haver de fer en només 5 setmanes, amb un pressupost ajustadíssim i amb unes condicions laborals molt dures. Només per maquillar Tim Curry ja trigaven 4 hores, per la qual cosa va aprendre a fer-s'ho ell mateix i així va guanyar una mica de temps abans d'arribar al set. L'estudi on rodaven tenia goteres i si tenim en compte que es va rodar a Anglaterra entre finals d'octubre i principis de desembre, us podeu imaginar que la pluja i el fred no eren pas escassos. Els actors estaven gairebé permanentment molls i l'únic moment en què es podien relaxar era quan accedien, per torns, a una sala amb calefactors. Aquesta tàctica va funcionar fins que es va declarar un incendi a aquesta sala i ja no es va poder fer servir més. Les condicions eren tan dolentes que fins i tot la Susan Sarandon, a l'acabar el rodatge, va tenir una pneumonia. És una pneumonia que, vull dir, que t'hi pots quedar, depèn de com. Doncs va ser... Aquestes són les condicions en què es va rodar The Rocky Horror Picture Show.
Aquest és el tema.
El Time Warp, sí. Punt 5. Dels 6 papers principals, 4 els interpreten els mateixos actors que havien participat al muntatge teatral original, entre ells Tim Curry. De fet, aquest és el seu primer paper al món del cinema. Per tant, només el Barry Boswick... Sí, la primera pel·li de Tim Curry és aquesta. Només el Barry Boswick i la Susan Sarandon no apareixen a l'obra original en la que es basa la pel·lícula. Tota la resta, inclús em sembla que el Meat Loaf i, òbviament, el Richard O'Brien, són del musical, que el musical és 2 anys abans de la pel·li. Va estar el musical, 2 anys després van fer la pel·li. I,
quin any és, això?
El musical 73, la pel·li 75.
Vale, no, és que està pensant quan Tim Curry fa It, ja és el 90, no? Pot
sí,
ser?
Sí, clar. Sí.
I que fa de és el de Solo en Casa 2, tio, el gerent de l'hotel.
El gerent de l'hotel, aquell tant.
Sí, que
és
fa
aquella
cara una mica de Grinch, tio. Sí.
I també a Cluedo, el majordom de
Cluedo. Sí, el majordom de Cluedo.
Punt 6. Pierre Laroche va ser l'encarregat del maquillatge de la pel·lícula, sent ell el responsable de l'icònic look del doctor Frankenfurter, interpretat per Tim Curry. Laroche va ser un conegut maquillador durant l'època més esplendorosa del glam rock, treballant molt estretament, precisament amb David Bowie, de qui hem parlat abans, per la creació del seu alter ego Aladdin Sane i Ziggy Stardust. Pues aquests maquillatges del David Bowie són del maquillador de Rocky Horror Picture Show. Punt 7. El paper de criminòleg que la pel·lícula actua com a narrador se li va oferir a Vincent Price, però el va haver de rebutjar per problemes d'agenda malgrat ser un autèntic fan de l'obra de teatre. Vincent Price era en aquell moment una de les cares més conegudes del terror popular, sí, juntament amb Christopher Lee i Peter Cushing, que el Christopher Lee i Peter Cushing anglesos eren molt d'aquestes, feien pel·lis, sí, de tipus de Dràcula i Van Helsing.
Sí, com es diuen la que era la productora, tio?
La Hammer.
Gràcies. Sí. Que, perquè no ho sàpiga, aquest senyor és el que posa la veu a Thriller, la veu que parla a Thriller.
Correcte.
És ell, el de... Sí. Nightmare Stroll in India. És aquest senyor.
Sí, sí. Punt 8.
Com ja hem comentat, el pressupost de la pel·lícula era molt baix, de poc més d'un milió de dòlars. La 20th Century Fox es va oferir a participar-hi a canvi de que els papers principals els interpretessin cantants i músics famosos de l'època, però això xocava frontalment amb la idea del director Jim Sharman i el creador del musical Richard O'Brien, que volien tants actors de l'obra de teatre original com fos possible. Al final van decidir treballar amb limitacions pressupostàries a canvi de mantenir la seva visió del projecte. Si Sharman i O'Brien haguessin acceptat les condicions de la Fox, l'icònic paper del doctor Frankenfurter l'hauria interpretat probablement Mick Jagger, que estava molt interessat en el paper i que crec que ho hauria pogut fer bastant bé.
Sí.
Crec que el paper li quadra bastant
no? I físicament s'assembla també al Tim Curry en aquell moment. Sí.
David Bowie, Lou Reed i la cantant Cher també haurien tingut presència en aquesta versió del musical. I per últim, el paper d'Eddie, que interpreta Meatloaf, a la pel·lícula, hauria pogut ser per un petit artista emergent anomenat Elvis Presley.
Que, per qui no ho sàpiga, Meatloaf és el Bob Paulson de El Club de la Lucha.
Correcte. Sí, Elvis Presley, que en aquell moment, o sigui, la pel·li és del 75, l'Elvis em sembla que mor al 77, o sigui, és l'època ja més tardana de l'Elvis Presley, que és on ja està...
Està amb gordo
de droga,
i...
Sí,
està el Meatloaf molt... és cantant previ, o sigui, el tema està que aquesta gent són músics de debò.
Sí. Punt 9. De fet, la Susan Sarandon no havia d'aparèixer a la pel·lícula. Ella simplement va passar pel rodatge per saludar el seu amic Tim Curry i van ser els productors els que li van demanar que fes una prova. Al principi, ella s'hi va negar perquè té certa fòbia a cantar en públic i considera que no ho fa prou bé, però va aconseguir fer el personatge de la Janet prou graciós com perquè la contractessin, ja que això era exactament el que volien els productors, més que no pas una veu que cantés especialment bé. I cal dir que realment, que per mi, canta bastant bé la Susan Sarandon en aquesta pel·li, canta molt bé. Això de que té por a cantar en públic, vaja, no sé.
No, però saps qui tenia pànic real de cantar en públic? Barbara Streisand. Ah, és sí? Cantant. Sí. La Barbara Streisand es mig retira per això, i de fet, això que he dit de l'Oscar Exequo, un d'ells, l'últim cop que va passar va ser amb la Barbara Streisand.
Hòstia. Sí. Molt bé, doncs punt 10 i últim. Tim Curry, la realitat, s'expressa de manera totalment oposada al doctor Frankenfurter. Ell té una veu suau, parla de manera molt calmada i sembla molt tímid i fins i tot introvertit. Per posar-se en el paper i interpretar aquest esbojarrat doctor, Tim Curry assegura haver-se inspirat en una barreja entre la seva pròpia mare parlant per telèfon i la reina Elisabet II. Sí, en principi aquestes són les dues inspiracions de Tim Curry per interpretar el doctor Frankenfurter. I fins aquí les curiositats d'en Lluïto. I ara, la millor secció de Freaks and Beats, el sacrifici.
Vinga, Magí.
A veure, abans d'entrar-hi, acabo de veure que hi ha un videojoc de Rocky Horror Show Game. Vull dir, el...
Si és de Rocky Horror Show, llavors és el musical. La pel·li és Picture Show.
Ja, però... Ah, val, i vols dir que hi ha un musical d'això? No, és
bueno,
fer la conya,
el musical és previ a la pel·lícula.
Ah, d'acord, vale, doncs res.
Molt estil. Però escoltes, Magí, cabron.
Doncs...
S'ha de desconnectar una mica, Pau, i ens ha de tornar una mica a la pixelània.
Jo volia... Bueno, volia trobar cosetes del que estàs parlant, aviam en el món dels videojocs, tio. Vinga, va, sacrifici. Què em veu fer veure? Em veu fer veure Minari. Una pel·lícula dramàtica, drama d'aquests americans, que del 2020, escrita i dirigida per Lee Zak-shun i protagonitzada per Steven Yeun, Han Yeri...
És una pel·lícula d'un drama que no és cap drama, no?
Una mica drama sí que és... Què vols dir que no?
No, s'ha acabat l'aigua.
L'aigua freàtica.
Una mica drama. Sí, drames costumbristes. Com teniu costum fer amb mi, em veu fer veure una pel·lícula que ha estat empapelada amb tot tipus de nominacions i premis i Oscars.
No, és que nosaltres només et portem canela, Magí. És el que mires millors pel·lícules de tots.
Guanyadora de Globus d'Or, la millor pel·lícula de parla no anglès el 2021, i nominada a Oscar a millor pel·lícula, millor direcció.
És que la música ja t'ho diu, mira, Magí.
És que no. Aquest inici, l'inici, recordo quan s'estava assegut al sofà, dic, vinga, va, em toca tragar-me això, i tenia a l'Ari al costat, poso la pel·lícula, I amb aquesta música que esteu veient
es veu... dormint minut 1
la seva no embarassada,
tio. Un nen coreà mirant a través de la finestra en un cotxe, tio, o sigui, en uns camps americans, o sigui, dic, no, serà infumable això. I s'ha de reconèixer que la pel·lícula no és tan dura. A veure, està prou bé. Només a títol de curiositat, una de les coses que vaig fer és entrar a la Wikipedia per buscar informació, i els temes que acompanyen aquesta pel·lícula són somni americà, cultiu, agricultura, persecució d'un objectiu, relació íntima i relacions familiars.
Vull dir que... ASMR, no? Ens podria ser un ASMR, imagina.
Bé, nois, a veure, la pel·lícula ens situa a la seu d'una família coreana.
Bueno, ho hem de res.
No, necessito frics amb bits. Doncs res, a veure, pel·lícula on veiem això, l'adaptació d'una família coreana a Arkansas. Volen abandonar la seva feina de sacsar pollastres per intentar triomfar conreant verdures i hortalisses. O sigui, aquest és la sinopsi.
Bueno, bàsica. És un step cap endavant. És un progrés.
Passes de mirar ous de pollastre literal, tio.
I això, i òbviament té un ritme molt tranquil, però que realment no es va fer tan pesada com semblava. En el chat del programa enviava aquí algun de tant algun... No sé qui em va preguntar com va, o jo em vaig avançar, no sé, ja
no
sé com va anar.
Tu ens vas dir... Ja en tinc prou del problema de l'aigua freàtica. Ja està bé.
Sí, la veritat és que bueno, això, són drames que per mi, de la meva, vivint tranquil·lament a Sant Quirze, però no són problemes molt greus, però sí, està clar que si apostes tota la teva vida i la teva feina a que surti un cultiu i l'aigua amb la que comptes per regar aquestes plantetes, doncs no hi ha...
Res,
joder, en sèrio, tio?
Sí.
Però que no toco res. És que serà... No vull tocar res més.
Vale.
Perdoneu. Bueno, resumint. Pel·lícula lenteta i de situació això, costumbrista d'aquesta família que es vol intentar adaptar. La cosa...
Però també hi ha un rotllo generacional, no?, d'entre els avis que són com molt...
No.
Tu l'has vist, aquesta? Immigrants, tal, la filla aquella és molt americana, no?
Entenc que l'has vist, no, Néstor?
No, vaig estar veient crítiques
quan,
i tal.
Sí, quan vam fer l'especial dels Oscars vam fer una mica de repassadinha.
Però no és tant... saber de què anava i vaig intentar...
No és tant el tema generacional. Vull dir, al final és més que el matrimoni que decideix fer aquest pas d'anar-se'n a viure a Arkansas, ell representa que és un megacrac sacsant pollastres, la dona... Sí, no, és el Messi. És el Messi. És el Messi a sacsar pollastres. I la seva dona, que no és tan bona...
És que mira, miembros como Nami, eh?
I la seva dona...
Puja vídeos a TikTok i posen goat, no de comentar.
La seva dona, que no és tan bona, els hi passa la mà per la cara a tots els que viuen allà i a la granja on van a fer tota la sexació. Vull dir que al final ell, que és molt bo, sent el Messi, imagineu-vos que Messi diu, és que el futbol no em mola, tio, jo vull plantar...
Vull jugar a bàsquet, no?
Vull jugar a bàsquet, no?
No, vull algo més avorrit, vull plantar...
Vull fer el meu hort.
El Llobregat. Sí.
I aquesta és una mica, doncs, el gran intríngulis, no?, que la relació de parella trontolla perquè ella aposta per una...
Ets el Messi de la de pollastres.
És capitan sexador, tio. No pots deixar-ho.
I la part més divertida és la de la mare d'ella, que representa que quan ella accepta dir, vinga, hem de fer-li aconseguir el seu somni, i perquè veu que pot sortir bé amb el tema de les hortalisses, es fa portar la seva mare, o sigui, la dona de la família, fa portar la seva mare,
sí,
l'àvia,
sí,
dels nens.
És
de dir,
sí, deixes la teva feina, doncs vols ara... fer això, sí, doncs et porto la sogra, sí, no, tio, a casa.
Intento aquí, sí, exacte, faré la família una miqueta més a la meva banda. I aquesta dona, l'àvia, diguéssim, de la família, mola perquè és molt... No diria que està com unes maraques, però és divertida. Mm. I amb els nens té bon vincle. Llavors, això és la part més divertida de la pel·lícula, que està bastant guai. Vull dir que al final, bueno, què voleu que us digui? Què voleu que us digui? Voleu que voti?
Sí, clar, puntuació.
No, puntuació, per mi aquesta pel·lícula és un 6, així de correcte. Suspendre no suspendré perquè o sigui, fa bé de no adormir-te. Jo si no m'adormo aquest tipus de pel·lícules ja s'ha de provar.
Un 6 del Magí és no us acosteu a aquest producte.
Però que ha guanyat premis, Pau, si no, no ho dic jo.
Ja, bueno, sí, bueno.
Què fem, Néstor? O el Néstor encara
està
out?
Molta de...
No, ara no? ja tinc casa.
Ja tinc casa.
Jo tinc un, m'heu saltat una ronda.
Doncs que hi havia pel Néstor.
El Pau, em sembla.
Teníem coses, no, pel Néstor, apuntadetes?
Jo sent com és, jo li faria veure la substància, tio.
Si té accés a la Movistar, sí.
Sí.
A mi m'interessa la vostra crítica. I el Néstor que...
No, t'ho dic perquè no. jo he hagut de deixar la pel·li a mitges.
Joder, tio.
Sí, l'acabaré veient. Però jo tinc un trauma d'infància, tio.
Què ho havies hagut? O sigui, pel contingut de... O sigui, no perquè havies de fer alguna altra cosa,
no, no,
pel contingut de la pel·li.
No, sí.
Uau.
I si no em ve de gust, no?
Sí, i va ser... O sigui, no tinc ara mateix el cos per veure això. Sí, us recordeu l'escena del braç de Requiem for a Dream, tio?
Sí.
Pues hi ha alguna cosa així, tio.
Pipes.
Pipes no, tio. El Néstor és un tio que és molt, molt susceptible a aquestes mandangues, tio. I crec que pot patir una miqueta, tio. Pot bueno, patir una miqueta.
Un blancazo d'algun moment i ja està.
Sí.
Mira com una Coca-Cola.
Néstor, una mica xocolata, Coca-Cola.
Els primers 20 minuts bé, tio. Després em vaig despertar sobre el meu propi vòmit, tio, al terra.
Li pot un buit, no?
Però hauré de fer el sacrifici amb el desfibrilador al costat, no?
Amb la dona bufetejant.
Intenta que la nena no estigui, les nenes no estiguin a prop.
Papa, què
passa? Jo li posaria si em quedo a cangur.
És papa, què passa? Pixant i cagant. Mira, Sira, vine, que t'ensenyaré la substància. El Magí. Anem a fer una migdiana, tio.
Això era una del mic? Fantàstic, endavant.
Adjudicada, doncs, de substància.
Vinga, em sembla bé.
Bé, doncs per la setmana que ve, Néstor, sacrificat amb The Substance. Bé, lamentablement no podem fer la pixelània, però sí...
El Matt Damon del nostre programa.
Però bé, seguirem amb la màgia amb videojocs de paraules.
Vinga, la sopesada de huevos. Ara també hauríem d'introduir aquest, no?
Sí, no, potser no, vull dir que entre ja
el teu banda sonora amb el món nazi.
La playlist de Spotify de
Terrains, no, però és heavy metal, tio, perquè realment vaig llegir l'altre dia la frase, no, ara no sé, el citaré malament i no sé qui cito, a més, o sigui, tot malament, que diu que quan passen tres generacions...
Màxima precisió,
sí.
Estil
Frings and Mitch. M'havia em va dir, tio, que quan passen tres generacions d'un fet, l'oblit fa que es torni a reproduir, tio. I estem aquí.
Sí, ens ho estem cuinant, sí, sí.
I estem aquí.
I el que passa ja amb... la generació no els queda molt lluny tot això.
Sí, tio.
Però no patiu, que sempre ens quedaran videojocs de paraules. A més hi ha el Lolo avui.
Sí.
Avui ja fes.
Ja nazis, però hi ha el Lolo, tio, i això ens alegrarà una miqueta.
Compensa.
S'obre el taló i es veu la presentació d'un nou sistema d'alarma contra persones menyspreables, que consisteix en fer pujar amunt la prolongació de la neurona que condueix l'impuls nerviós estirant una corda de la qual penja.
Com?
Tornem-hi.
Sí, el tema de l'alarma.
Poc a poc. Sobre el taló ja es veu la presentació d'un nou sistema d'alarma contra persones menyspreables, d'acord? Que consisteix en fer pujar amunt... Això és important, aquest, eh?
Que consisteix?
Consisteix en fer pujar amunt la prolongació de la neurona que condueix l'impuls nerviós, o sigui, la part de la neurona que condueix l'impuls nerviós, estirant una corda de la qual penja. O sigui, això és importantíssim.
La neurona.
Tot és important.
Que la neurona... Hay que estirar la neurona que cuelga. I tira una cuerda.
Sí, això té un verb. Sí. Com això és important, eh? Estirar cap amunt. Això que pensa't en una corda, això té un
una
verb.
Una politja, no? Algo d'una politja. Ja.
Es tanca el taló. Nom del videojoc és Civil Isaacson. Civil Isaacson.
Isaacson.
Isaacson. Sí, Civil Isaacson. Civil Isaacson. Sí. Sí, clar, però si menys...
Isaacson.
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 Civil?
Bill, una persona Bill.
Civil.
Isaacson. Civil Isaacson.
No té.
Hòstia.
És heavy, eh? És heavy, tio. Sí, sí.
Hagués sigut... Has tingut tirada assignatura de biologia i...
Una mica de...
Hem vingut a... Tercer,
hem vingut a jugar, no?
Hem vingut a aprendre aquí.
Hem vingut a aprendre.
Mare meva.
El formiguer.
En fi. Molt bé, fins aquí.
El formiguer.
Fins aquí, vídeos de paraules, també el programa d'avui. Gràcies per saber.
Gràcies, bon dia.
Néstor Sart.
Gràcies, bona tarda.
Magí Berneda.
Gràcies i bona nit.
Manuel Lucero.
La meva neurona congela una corda.
S'està espaixant.
No, de fet se t'ha despenjat després de ser.
I un servidor, Pau Aguilar. Recordo com cada programa que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 2 de la nit, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio i després a les 2 de la nit a 1359 FM, que ens podeu trobar també a plataformes digitals com Evox, Podimo, iTunes i Spotify, i que també estem a plataforma, a xarxes socials, perdó, a Twitter, Instagram i Blue Sky @FreaksBeats. Fins la propera.